Doncs apa, que comencem setmana, parlem dels dies mundials. Mira, avui hi ha el Dia Mundial del Refugiat. També és el Dia Mundial de la Distròfia Muscular i també és el Dia Mundial del Wi-Fi. I això em porta a un altre, que m'ha agradat molt. Avui és el Yellow Day, que és el dia més feliç de l'any. Per tant, escolta, si... No, ho dic pel tema de la wifi, que ja sabeu que hi ha molta gent jove que si no té wifi no és feliç. Doncs escolteu, Dia Mundial de la Wifi, i avui és el Yellow Day, el dia més feliç de l'any. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ara investigaré a Yellow Day, que és dia groc, no sé exactament... Però vaja, escolta, que si és el dia més feliç de l'any, ens hi posem i ens posem feliços, només faltaria. De totes maneres, avui és el darrer dia de la primavera, perquè l'estiu no comença fins demà a les 11 i 13, exactament. Allò, per si ho vols saber exacte, demà al matí, dia 21, a les 11 i 13 minuts, comença l'estiu, que començarà, doncs, amb una baixada de temperatures respecte a les que hem tingut darrerament. Hores d'ara estem a 30 graus i mig. Això són 2,3 graus menys que ahir a la mateixa hora. Ahir vam tenir una màxima de 36 i mig, tot i que avui també es preveu una màxima de 36. I igual arriben tempestes demà a la tarda o al vespre. Ja en parlarem. Hores d'ara, pràcticament 31 graus. Busquem la previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de núvols mitjans i alts i núvols d'evolució diurna al Pirineu, sense descartar algun ruixat o tempesta, sobretot a la Vall d'Aran. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb màximes de 37 graus a Lleida, de 36 a Balaguer, de 35 a Tàrrega, de 34 a la Seu d'Urgell, i la màxima serà de 31 graus a Viella. I si ens referim al vent, serà del sud i del sud-est, de fluja moderat i ocasionalment tindrem ratxes fortes a cotes altes del Pirineu i molt fortes a la Vall d'Aran. Si mirem ara demà dimarts, esperem un dia de cels poc ennuvolats, augmentant a la tarda intervals de núvols mitjans i alts, i també tindrem núvols d'evolució diurna a partir del migdia, sobretot al Pirineu, on tindrem ruixats i tempestes que podran ser localment forts i a últimes hores podran arribar a la resta de la província. Si parlem de les temperatures, les màximes demà seran de 37 graus a Lleida i a Balaguer, de 35 a Tàrrega, de 34 a la Seu d'Urgell i de 31 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. T'avanço que d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el regidor d'Esports, de Joventut i d'altres temes, a Ignasi Amor, aquí en directe avui, parlant de temes de cara a l'estiu. Però abans, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I anem a fer una valoració de tots els incendis que hi ha hagut en aquests darrers dies. Alguns que comencen i acaben el mateix dia, d'altres que segueixen en marxa. Per exemple, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Peramola avui al matí, segons ha informat el cos d'emergència. L'incendi finalment hauria afectat unes 123,34 hectàrees. D'aquestes, 111 són forestals i 11 agrícoles. A més, un total de 116 hectàrees es troben dins l'espai d'interès natural Serra d'Auvens i Roc de Gogul. Un total de 42 dotacions continuen remullant la zona. D'altra banda, l'incendi d'Artesa de Segre segueix actiu. Ara en parlarem. Ha cremat més de 2.400 hectàrees. El que dèiem, els bombers de la Generalitat segueixen treballant per poder estabilitzar avui dilluns aquest incendi que crema des de dimecres a Valdomar, a la Noguera, després de la humitat favorable d'aquesta nit i d'haver complert els objectius que s'havien marcat. Els esforços se centren ara en un tros petit al cap de l'incendi, al flanc oest. Tot i això, preveuen continuar treballant els propers dies per evitar que pugui donar-se alguna revifada. El delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, parla de moderada tranquil·litat i ha ressaltat la tasca essencial dels pagesos que han contribuït a frenar l'avanç del foc amb les franges efectuades als camps. Els agents rurals estimen en unes 2.700 ara mateix les hectàrees afectades, la majoria de vegetació forestal. El cap de l'operatiu de bombers a l'incendi de Valdemar, Miquel Puig, ens explica que treballaran per poder estabilitzar l'incendi en aquestes properes hores.
Hem assolit l'objectiu, hem estat treballant intensament tota la nit, hem esgotat totes les mànegues que teníem, ara estem acabant de reposar mànegues per acabar de tancar aquest perímetre. Ens queda un tros molt petit del flanc dret cap, i al llarg del matí l'acabarem de tancar. No hem tingut cap reproducció aquesta nit, ara farem un vol per acabar de veure els punts calents i amb la càmera tèrmica si tenim algun punt calent, i hem complert l'objectiu que ens havíem marcat.
El cap del cos dels agents rurals, Llorenç Ricou, diu que les causes apunten a algun llamp, però que ho han d'acabar de confirmar en les properes hores.
Estem investigant per acabar de determinar la... Bueno, de descartar la que no és, vull dir, però en principi tot apuntava a una causa natural, però l'hem de descartar perquè també hi havia hagut treballs agrícoles a la zona i hem de mirar de deixar clar una cosa o l'altra. Però hi va caure llamps el dia abans a la zona i possiblement tot aquest episodi ha vingut donat principalment per llamps.
I a tot això, els bombers de la Generalitat van aixecar ahir diumenge al vespre el confinament pels veïns 2 de Balaguer a causa d'aquest incendi d'Artesa de Segre i que el dissabte a la nit es va acostar perillosament al poble. A més, els veïns del nucli de la Clua ja poden tornar a casa seva també, però hauran de confinar-se. Per això, si ho volen, podran seguir fins avui dilluns a les zones que els han habilitat provisionalment. En la mateixa situació estan els infants d'una casa de colònies propera on hi poden tornar, però s'hi haurien de quedar confinats. Déu-n'hi-do, parlem de 2.700 hectàrees de moment cremades, però que es pot arribar fins a les 5.000, que té potencial per arribar a les 5.000. Veurem si la meteorologia és favorable per acabar de controlar definitivament aquest incendi. Incendis que, per altra banda, s'han repetit en una dimensió molt més petita amb diferents nuclis de la província de Lleida. Per exemple, a la ciutat de Lleida en va haver un de vegetació al camí de la Creu, a l'alçada de l'església de Montserrat, al costat de Ciutat Jardí, que va obligar ahir diumenge a desallotjar per precaució una trentena de persones d'entre 7 i 8 torres, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Una vegada controlat, els bombers van poder tornar a casa. També es va haver de tallar la circulació a la carretera nacional 240 en un tram d'uns 3 quilòmetres fins poc abans de les bases del Picat, ja que les flames van saltar fins a l'altre costat de la via. La carretera va estar al voltant de 2 hores tallada, encara que de forma intermitent. L'incendi, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar a prop de la 1 del migdia i es va donar per extingit cap a 6:15 de la tarda. No es van haver de lamentar danys personals, però sí que va afectar l'entorn de 2 edificacions. I a tot això arribem a la revetlla de Sant Joan, fogueres i petards. I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha advocat per impulsar mesures localitzades al territori per evitar més incendis de cara a la revetlla de Sant Joan i ha descartat que siguin de caràcter general en el conjunt del país perquè, segons el seu parer, la situació és molt diferent. Diu que tenen molt monitoritzat el conjunt del territori i ha concretat que les mesures s'anunciaran entre demà dimarts i passat demà dimecres, és a dir, un dia abans de la revetlla de Sant Joan. Per tant, a priori sí que es podran seguir comprant petards, però hem de ser conscients i tenir suficient sentit comú per saber on els hem de tirar o no. Arrel d'això, es trucava una oient aquest matí a la redacció de Cope Lleida, en la que parlava de que a l'Horta de Lleida hi ha, doncs, trams o parcel·les que estan abandonades i que per la sequera d'aquestes darreres setmanes, doncs, estan seques i que hi ha persones de la ciutat que aprofiten per atansar-se en aquests llocs per tirar petards. Ull, perquè això a hores d'ara és una activitat de risc, i aquest risc és millor que no el correm. És a dir, la vegetació està molt seca i qualsevol espurna, qualsevol història pot desencadenar un incendi que sempre ens pensem que si estem al davant el podem acabar controlant, però que a l'hora de la veritat ni els incendis es reprodueixen de cop. A vegades poden quedar latents i quan marxem d'allí algun cop de vent l'acaba d'activar, o pot ser gran de cop des del principi i no hi podem fer res. I des de que truquem a emergències fins que arriben, s'extén i pot començar a afectar a d'altres vivendes del costat. Escolta, que no tenen cap mena de culpa i a partir d'allí doncs, pot haver alguna desgràcia fins i tot personal. Per tant, ull a l'hora de fer fogueres, fer foc ja sabeu que està prohibidíssim, i sobretot a l'hora de tirar petards, ni que sigui a llocs on ens pensem que no pot passar res. Amb crònica local a la ciutat de Lleida, canviem radicalment de tema perquè Promenar de Lleida, que és l'empresa promotora del parc comercial i d'oci previst a Torresalses, recorrerà als tribunals la decisió de la Generalitat d'arxivar la llicència comercial per a aquest projecte. Així mateix es reserva el dret a exercitar les accions legals necessàries per depurar les responsabilitats derivades de les irregularitats produïdes en tot el procediment de tramitació d'aquest complex. I acabarem parlant de Jocs Olímpics perquè els tècnics de l'Aragó van avalar el repartiment de la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern gairebé sense debat durant la darrera reunió, segons publica El Mundo. El diari ha tingut accés a declaracions de les trobades que enregistra el Comitè Olímpic Espanyol i el posicionament aragonès a les trobades es contradiu totalment amb les declaracions posteriors del president aragonès Javier Lambán. Per tant, ull també els polítics, que en lloc de apaciguar les aigües, doncs després amb les declaracions només fem que crispa l'ambient. Acabem amb una notícia econòmica, i és que les estacions de servei de Lleida es troben entre les que més van incrementar els marges a l'abril, més que es va posar en marxa l'ajuda dels 20 cèntims per litre de carburant per l'escalada de preus. Si vols, t'ho acabo d'explicar, però crec que queda claríssim. El dia en el que es posa en marxa l'ajuda de 20 cèntims, la notícia ens diu que és el dia en el que més van pujar els marges les benzineres de Lleida. Repeteixo, si vols t'ho explico, però crec que està claríssim.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tal com t'avançava al principi del programa, avui està amb nosaltres el regidor de Joventut, Festes i Tradicions, Esports i d'Activitat Física, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
L'Ignasi, que el podeu escoltar també a les tertúlies dels polítics els dimarts, Encara que, Ignasi, has tingut un mes de juny interessant, des de meitat de maig fins ara, déu-n'hi-do,
La veritat que molt bonic, no?, perquè al final porto dues regidories que hem tingut moltíssima activitat i això vol dir, doncs, que la ciutat avança i que la gent es mou i que la gent, doncs, també per salut mental, no?, perquè al final també, doncs, Fira d'Itelles, Festa Major, Aplec, doncs festival, ahir també doncs van tenir el Corpus també,
sí,
etcètera. Això és moviment, doncs, per la ciutat i això és vida.
El Magnífic Fest, primera edició d'aquest festival que s'ha realitzat durant 4 dies a la plaça de la Sardana, Turó de la Seu Vella. Això sí que és inevitable i que no es pot controlar, ha coincidit amb la onada de calor, però bueno, escolta, això és anecdòtic. Escolta, quina valoració en fas d'aquesta primera edició?
Doncs la veritat que molt bona, no? Perquè sobretot, bé, és recuperar un festival aquí a la ciutat, vull dir que fa uns 15 anys que segurament 15-14 que el Senglar Rock doncs va desaparèixer de l'espai de les bases, i la veritat que tenir un festival doncs, i sobretot en el marc, no? Doncs a la Sovella, el fusionar el patrimoni, fusionar-lo amb música, fusionar-lo amb altres activitats que s'han dut a terme, perquè no sols ha sigut la de la plaça de Sardana, sinó que també s'han fet activitats en paral·lel,
sí,
a la plaça del Dipòsit, al carrer Lluís Besa, a l'espai de la FECOL, i etc. I, per tant, doncs, que també s'ha tingut aquestes dues vessants, no? Vull dir, els concerts més purs de pagament, no? Perquè al final hi ha un sector d'artistes que si no hi ha entrada doncs no venen, i l'altre doncs les activitats doncs gratuïtes a, doncs, pel centre històric, que la veritat que va ser molt bonic, és el que es va produir.
Aquesta setmana també va acabar el tema de la... Bueno, va acabar. El divendres vau tenir el debat de l'estat de la ciutat pel que fa a les regidories que portes, Ignasi. Estàs satisfet? És a dir, et van fer veure coses que es poden millorar, que sempre n'hi ha, de fet.
Sempre n'hi ha, i al final cada dia se n'aprèn i cada dia es pot fer coses molt millor del que ho vas fer ahir, no? A mi no es van posar gaire, això doncs també s'ha de dir, i la veritat doncs que molt bé, no? Perquè jo crec que de l'estat del, doncs, del total, no? Que al final vam fer un PAM, vull dir que és un pla d'acció doncs municipal, que devem estar al 65-67% doncs de compliment doncs d'aquest pacte, i per tant doncs vol dir que el portàvem al programa electoral s'està complint i s'està duent a terme, no? Per tant, que és això doncs lo important que pots fer doncs a la política. La veritat doncs que aquí doncs cadascú, bueno, al final amb un ple de l'estat de la ciutat, cadascú va dir la seua. Jo em quedo amb el que va dir l'alcalde al final, no? Que al final estem a la política municipal, que és la més única del món, i que tots hauríem de sumar una mica més per, doncs, per la ciutat de Lleida.
Per cert, que fa un moment deies, parlaves del senglar. El senglar a Lleida l'hem d'associar a l'espai de les Basses. Com tenim l'espai de les Basses? Projecte, dates... Tirem van?
Bé, això més el tinent d'alcalde, no?
Ho sé, però ja que tinc aquí, perquè m'expliquis.
Però sí, no, al final l'espai de les Basses doncs s'ha de recuperar, sí o sí, no? Perquè hi ha un sector de la població, i segurament, jo també hi vaig anar, el que passa que jo no me'n recordo.
Però segur que hi ha aquella fotografia, eh?
Segur que hi és, o sigui, segur que si busquem a la meva mare i al meu pare, segur que m'en treuen alguna. I és aquell espai que no tindran que haver perdut mai. Vull dir, tot el tema de les piscines, tot el tema de les activitats de lleure donaria unes facilitats avui en dia increïbles, no? I per tant, doncs, esperem que, bueno, doncs que puguem treure la licitació de poder fer un càmping, que comenci, bueno, un càmping, doncs, petitet, no?, i que vagi creixent de forma, doncs, sostenible. I bé, si podem... Nosaltres també ens ho imaginem, no?, doncs que el Magnífic, al final, si va a bon ritme de ventes, etcètera, doncs si creix doncs també s'haurà de traslladar, vull dir que ja que ara està allà, però un dia pot estar en un altre lloc amb una altra essència, no? I el lloc doncs natural seria aquest també.
Ignasi Amor, entre d'altres regidor d'Esports i de Joventut, ara venen unes dates doncs importants, final de curs, perquè és aquesta setmana, el dimecres s'acaben els cursos escolars, ja vosaltres ja veu posar en marxa, i de fet ja bueno, està obert tot el període d'inscripcions de les activitats de lleure de cara a l'estiu, de cultura i d'esports també, eh? L'acceptació és altíssima, eh?
Sí, doncs la veritat que estem molt contents, no? Perquè al final hem pogut ampliar places de la franja dels adolescents. Oferim unes 800 places doncs, aquest any gràcies a la subvenció de la Generalitat de Catalunya que afecta a les activitats de lleure, a les activitats d'esportmania i a les activitats d'educació de l'estiu. I per tant, doncs, que els adolescents, no, a part de que els tenim allà nosaltres, a part del treball educatiu que fem a través del lleure, no? el pensament crític, el sentiment doncs, de comunitat, la cohesió entre el grup, no? Perquè al final estan en un grup i s'han de respectar i s'han d'ajudar i s'han de fer coses doncs, col·laboratives. També doncs, la vessant que molts monitors doncs, aquest any ja han sigut els que han fet el curs de premonitors i el superciate, que al final és per fer doncs, un monitor de lleure o un monitor esportiu, i per tant doncs, aquests joves que han fet aquest curs veuen que el seu primer treball doncs, també estan aquí amb nosaltres, i també doncs, aquesta autosuficiència econòmica i de l'estiu, i per tant doncs, també des de la vessant dels pares, no? Que els pares també, jo crec que la tranquil·litat, no?, que estan fent activitats amb professionals, amb l'Ajuntament, i per tant doncs, que, bueno, doncs, que l'estiu tampoc no pare, perquè al final ara venen tot això, estades, activitats, excursions, etcètera.
Està, pràcticament està tot, tot donat, no?
Sí, la veritat que sí, que anem amb molt bon ritme. Segurament hi ha activitats que encara si entren a la pàgina web doncs, de joventut doncs es trobaran, però la veritat que estem a molt bon ritme. Hi ha activitats de tot, hi ha activitats esportives, activitats culturals, activitats aprenentatge a fer un bon ús de les xarxes socials, no? Per exemple, doncs, el Twitch o del TikTok, vull dir que també tenim aquestes masterclass, per tant, hi ha un ampli ventall.
Ignasi, escolta, parlem d'esports. Aquest cap de setmana ha estat la Final Four d'ascens a la ACB de bàsquet. El Força Lleida, doncs, bueno, ho tenia relativament complicat, perquè s'enfrontava el Girona, que jugava a casa davant dels seus, tot i que de públic lleidatà es va desplaçar força gent, la qual és d'agrair. Però, clar, el Girona també tenia el Marc Gasol, que ens agradi o no, és un jugador que encara està amb un nivell altíssim. Però, vaja, vull dir que aquí vam parlar amb l'Albert Aliaga, president del Força Lleida, estaven satisfets, passés el que passés a la Final Four. Suposo que com a regidor d'esports la gestió, la tasca del Força Lleida la valores positivament.
Doncs la veritat que sí, no? Que aquest any esportivament hem estat millor que mai. Vull dir, jo crec que tot club de la ciutat de Lleida ha jugat alguna fase d'ascens o ha obtingut l'ascens, i per tant doncs, el Força Lleida n'ha sigut un d'ells, no? Vull dir, jo crec que hem de valorar d'on venim, i d'on venim és d'un descens a Le Plata, que es va comprar la plaça al Barça de bàsquet i es va poder mantenir doncs, a l'Eport. I hem quedat tercers, hem estat a la fase, a la Final Four, s'ha recuperat massa social, que al final és lo important i és lo importantíssim, no? Ara, com tu deies, 1.200 o 1.300 persones de Lleida allà, tot el dia doncs, a Girona, no? Això, no ho sé, jo no ho recordo quan des de que no es movia tanta gent amb el sector esportiu amb un partit de, doncs, a fora, no? Jo crec que és lo important, no? Vull dir que hi ha un projecte de present i de futur, amb molta gent de casa, doncs, amb el Gerard Encuentra, doncs, amb l'Albert Lafuente, amb el David Cuellar, una junta directiva, jo crec que amb una molt bona imatge doncs, de la ciutat, amb les coses ben fetes, no? Perquè al final sempre hem de tocar peus a terra, i per tant, si no s'ha pujat aquest any, doncs l'any vinent.
Clar, parlaves de que els clubs han fet un any important. No hem d'oblidar, per exemple, el Lleida Llista, que ja ens té acostumats, i però no per això no els hi hem de valorar. Han fet un any boníssim, el Lleida Llista, el Balafea Vole hi ha pujat, per exemple, amb Embol també hi ha hagut
la fase d'ascens.
És a dir, en pràcticament tot menys amb una cosa. El futbol.
Pensem el futbol.
Clar, regidor, què fem amb el futbol? És a dir, perquè aquí hi ha l'embolic, no sé com dir-li, l'embolic ara de propietaris, que això condiciona moltíssim la gestió i la posada en marxa de la temporada vinent, que al final el tren no pare, és a dir, o sigui, el temps passa, i aquí tenim un problema de que a hores d'ara no sabem encara el club de qui és, o no s'ha dit oficialment o legalment, i això també suposo que condiciona el conveni que a hores d'ara no existeix però que s'ha de generar i signar per part de l'Ajuntament, entre d'altres coses, per fer anar el camp d'esports.
Exacte, no? Vull dir, ara ho estem parlant, no? Vull dir, jo avui sento un vejesana de Girona. Ostres, aconseguir l'ascens a la CB i l'ascens a la primera divisió, això per la ciutat serà, bueno, un motor econòmic increïble, no? I per tant, doncs, amb el futbol, no? I jo crec que no ens podem enganyar. Al final, el futbol és el que mou tot a tot el país. Mou milions i milions d'euros. I tenir un equip de futbol a segona A, a primera divisió, vol dir que tot l'altre també doncs, anirà molt bé. Perquè al final és on, bueno, doncs, on hi ha un retorn doncs, econòmic molt gran doncs, per la ciutat, pel sector doncs, empresarial, pel comerç, per la restauració, tot, no? I per tant, doncs, sí, hi ha un embolic gran que ho han de solventar doncs, la Junta Directiva de Lleida Esportiu, i per tant, perquè és que si no també és que tot està parat, vull dir, està parat el tema de la gespa, està parat el tema de les subvencions, no? Perquè al final també el club de futbol del Consell Superior de Deportes rep una subvenció. Si no estàs a l'ordre del dia doncs, amb els pagaments, no pots fer res.
Has tingut contacte amb els germans Esteve?
No.
I amb el Luis Pereira?
Sí.
I què et diu?
Bueno, doncs que ho estan treballant, vull dir, perquè al final doncs, tenim contacte doncs, amb...
Clar, que estem a final de juny.
Amb totes les juntes directives de tots els clubs i, bueno, doncs ho estan treballant. Vull dir, no podem oblidar que el club, els clubs, les fusions que van fer o que van dur a terme és molt rocambolesc. Molt. I per tant, doncs, jo espero que ho puguin fer.
El nou conveni, que esperem que s'acabi signant, com serà? Doncs, és a dir, hi haurà una mica més de control per part de l'Ajuntament o no?
Pot ser conveni o pot ser una licitació pública, perquè al final estem en un equipament doncs, municipal i, per tant, una licitació pública també és una molt bona opció, que al final pots posar moltíssimes més coses dels drets i deures de cadascú, tant per part de l'Ajuntament com per part del club, i qui pot fer aquí cada cosa, si pots invertir, si no pots invertir, si pots doncs fer obres a la instal·lació, si es pot fer bueno, doncs qualsevol cosa que allà quedi doncs, pactada i quedi doncs, escrita en una licitació. I per tant, és una molt bona manera, perquè molts municipis ja estan començant a optar doncs, per aquesta finalitat, els equipaments doncs, municipals, i la veritat que una licitació tens un control molt més gran que amb un conveni.
O sigui que esteu, teniu sobre la taula aquesta segona
sí.
idea també,
eh? Sí, sí, sí.
Bueno, això s'haurà de resoldre aviat, realment.
Exacte.
És que reitero, estem a final de juny i...
I la temporada comença ja.
No, la temporada comença ja i el temps no pare. Ha estat amb nosaltres l'Ignasi Amor, regidor d'Esports, Joventut, Festes i Tradicions. Hem parlat una mica de tot, a més de l'estat de la ciutat. Ignasi Amor, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Ens veiem dimarts a la tertúlia dels polítics, però si no, què fas a la revetlla de Sant Joan? Saltes la foguera o no?
No, jo estic aquí de guàrdia, com cada any, i...
Aquest any s'haurà de vigilar amb les fogueres,
molt, molt, molt. Vull dir que la gent, jo crec que ho hem de repetir tothom, que la gent tingui molta prudència amb els petards, amb els coets, no sol perquè puguis fer un foc, o que puguis doncs, produir un foc, sinó també pels animals que ja estan a casa, que també ho passen molt malament, i per tant, doncs, que, bueno, doncs que tirem els coets o els petards almenys en una zona totalment segura.
I tant, i vigileu-me el foc, sobretot. Ignasi Amor, com sempre, un plaer, gràcies.
A tu, Ricard, merci.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I encara hi ha la darrera setmana de curs escolar. Qui segur que hi té un bon somriure posat és el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Que et queden 3 dies.
Menos mal. M'ha sortit de l'ànima, però és que ja està bé.
Arribeu molt, jo... molt cremats, els professors a final de curs, ja t'ho dic. Ho corroboro, eh?
Una miqueta sí, vull dir, és allò de no us podeu queixar, tal, no sé què. No ens podem queixar, sí. No ens podem queixar, sí, perquè... De veritat que... I a vegades et trobes cada panorama que sap greu, eh?
Bueno, com sempre dic, cada professió té les seves coses, eh? Vull dir, no...
No, clar, o sigui, a veure, és una feina preciosa, però sí que és veritat que bueno, que... A veure, jo tinc alumnes des de fa 2 anys, els mateixos alumnes, i encara no me saben dir si els hi puc deixar les claus, sisplau.
Ah, pensava que em anaves a dir... Encara no em saben dir la taula de multiplicar del 7, però vaja.
No, n'hi ha que encara no se saben els números romans, bueno. I tot. I
no, però això ho han tret, ho trauran? que van dir que era una tonteria els números romans, que això ho trauran ara de les escoles, igual que la regla de 3, que van dir que això no servia per a res.
Pues ho trobo... Bueno, és que cada vegada com més tontos millor,
sí,
no?
Sí, no sé. Sí, jo és que arribo a la mateixa, bueno, arribo no, a la mateixa conclusió, no sé. Però, clar, a vegades fa mal dir-ho. En fi, nosaltres el que anem a buscar és, bueno, pues així, aquesta gent que... generadors de notícies d'aquestes que te les llegeixes i anava a dir, i somrius, o a vegades te'n rius, eh? Te'n rius sol. Jo me n'he rigut moltes vegades sol a casa, llegint una notícia d'aquestes.
Sí, és que de veritat n'hi ha... Jo em vaig riure fa uns dies d'una d'un senglar que la volia explicar.
Oh, que bona.
Hòstia, aquesta vaig riure molt, però ja la comentarem.
Vale,
A mi m'agradaria continuar amb les notícies que tenia de Sud-amèrica, perquè encara venga. Tinc unes quantes més. I clar, després de... Les que van quedar, no?, me les vaig tornar a rellegir per si valien la pena i això, i la veritat és que n'hi ha alguna que he estat una bona estona rient sol.
Vale.
Vale? Llavors, n'hi ha una aquí que diu, que, per exemple, diu, tragèdia en Rússia. Murió asfixiado por las nalgas de su esposa.
Hostia. ¿Vale?
Fue condenada por homicidio por negligencia.
Además.
O sigui, sí. Llavors, mira, no sé si vull saber què...
Això.
No sé si ho vull saber. Però el titular és aquest, i me fa molta gràcia. El senyor a Rússia murió asfixiado por las nalgas de su esposa, ¿vale? Bueno, en fin, vale.
A veure, dius que no t'ho vols imaginar, però t'ho estàs imaginant segur.
No, però és que...
Claro, t'acabes de fer una imatge perfecta al cap, o no? Pues eso. Vale, tampoc cal que la descriguis, però que te l'has fet ho tinc claríssim.
Sí, no, però és que no ho entenc. Igual que jo, després, clar...
A veure, no ho entenc, Joel. Hi ha nalgues molt abundants, eh?
Ja, però, home, però en algun moment has de dir... Jo què sé, m'estic ofegant, bones.
Oh, ja, però
hola.
I si no va poder dir-ho?
Socorro!
Que...
Vaig llegir en un diari, que jo no m'ho crec gaire, però vaig llegir en un diari que es veu que un truco que li donava un bomber a l'entrevistadora... era que no digués socorro, socorro, que digués fuego, fuego.
Ah, això, sí.
Si tu dius fuego, fuego, tens més probabilitats de que et facin cas de que si dius socorro, socorro.
Sí.
No sé. Bueno, en fin, que hagués pogut dir fuego, fuego, i algo així, però... Vale, ara, és que clar, també estic rient perquè estava llegint la notícia que ve després i jo no sé si els hi han colat un gol amb aquest diari sud-americà o què, però jo crec que sí. O sigui, la notícia és tan absurda que és que no pots evitar riure.
Diu,
California, 2 puntos. És que no pot ser. Un excursionista desaparecido...
Tio, és que no aguanta es que res.
Deixa'm-ho intentar. California, un excursionista desaparecido estuvo cautivo como esclavo sexual... de un puma de 200 libras. O sí.
De un puma.
A mí hay algo de la historia que no me cuadre.
Si no... ¿Y quant temps?
Clar.
O sigui, no és el que més em preocupa de la notícia, el temps, però per curiositat ara.
Clar, o sigui...
Espera, torna a llegir el titular, va.
Vale. California, 2 puntos.
No, torna a començar.
California.
És que clar, no pot ser. És que no passem dels 2 punts.
És que, a més, hi ha una imatge que surt un noi amb una camilla d'hospital amb el pulgares arriba i al costat de la imatge hi ha un puma mirant. Com dient, estaven juntos. Bueno, no sé.
Va, vinga, torna a la llegir.
California.
Venga.
Un excursionista desaparecido estuvo cautivo como esclavo sexual de un puma de 200 libras.
Es que no sé.
No sé qué ha passat, no sé com aquest senyor no podia escapar, no sé què li estava dient el puma per dir-li que se quedés. Jo me penso que això és un gol per l'esquadra.
Home, per favor.
Sí. No vull ser... Vull donar la presumpció d'innocència, però me penso que això...
Aquí, al puma? O aquí?
Clar, m'imagino escapant del puma i el puma dient, ni me vas a llamar, no? I... no sé, no. En fi, és molt surrealista. De fet, hòstia, aquesta sí que m'ha fet molta gràcia. El titular de l'article, bueno, de la pàgina web diu... Diu, cuando no te alcanzan las notas y tienes que rellenar el noticiero, ¿no? Mm. Y llavors, a peu de imatge surt. Taxista compró sándwich.
Ah.
¿Vale?
Vale.
I ja està? Van pensar que era important. I lo vols que lo que fica baix. Vieron oportunidad económica. ¿Vale? I llavors, clar, es veu el taxista que l'estan entrevistant al costat del taxi, ¿no? I t'ho juro que aquí pagaria... per veure què li estan dient. O sigui, sí. Que quan tu fas la notícia que és taxista compro sàndwich, tinc molta curiositat per saber-ho. Molta. O sigui, intentaré descobrir-ho algun dia. Bueno, en fi. Després, Radio Contacto Sur, això també de Sud-amèrica i tal, diu, rescatan a joven en estado de ebriedad que pretendía ingresar al lago Titicaca en busca de una ciudad perdida.
Hòstia, si anava fatal.
¿Vale? en fi, ¿vale? Vale, llavors, després hi ha un altre que m'ha fet molta gràcia, que diu, el titular és enamorada, obro parèntesis...
Del Puma.
Bueno. Literal. diu enamorada, obro parèntesis, literalmente, tanco parèntesis, de un avión. ¿Vale? I es veu una noia abraçant un avió de una maqueta d'un avió molt...
Ah, una maqueta. Bueno,
tiene objetofilia y no quiere relaciones con hombres, solo con Boeings.
Bueno, t'anava a fer un acudit estrany, però no.
Per favor, no et tallis. No,
dic si té a veure amb la mida, però dic que... Aquí ja hem donat la notícia de la senyora que es va casar amb el color rosa, per exemple.
És veritat. Pues aquesta, mira, diu que m'agrada molt, m'encanta el peu de...
T'ho dic perquè almenys un Boeing el pot tocar, el color sí que era estrany. Sí.
Ja, això és veritat. Hòstia, jo en conec un que s'ha casat amb ell mateix. I és de Lleida. El que passa és que no ha sortit al diari.
Home, també. No, perquè no és legal aquí, això.
Ja, ha sigut molt surrealista, però bueno, si hagués sortit al diari l'hagués explicat en detall.
Ja.
Bueno, en fi, diu, m'agrada molt lo de no quiere relaciones con hombres, solo con Boeing.
Con Boeings.
Jo m'imagino que esta noia anant a First Dates i dient-li el sobera, no? Tu què busques? Chicos, chicas...
un avión. Busco...
No, i no un avión qualsevol. Ah, això. Ella només vol Boeings. No. Bueno, després un altre d'un diari que es diu Milenio, de Sud-amèrica també, que tot és una mica així, i diu, mujer reclama porque pidió en línia, per internet, una docena de cubrebocas y, obro cometes, solo, tanco cometes, le llegaron 12. ¿Vale?
Cubrebocas es mascaretes.
Sí. Però llavors diu, ella volia una dotzena de mascaretes. I es va queixar perquè només li van arribar 12.
Hòstia, és que m'agradaria veure la persona que llegia la queixa. O sigui, és una càmera oculta o què passa aquí?
Exacte, què està passant aquí, no? L'altra cosa que em fa molta gràcia, que, i això és real, i això és una anècdota real, i a fora de notícies això és real, real, jo tinc una amiga que va treballar molt temps venent viatges, a lo de viatges del Corte Inglés,
sí.
Saps? I llavors, quan hi anava gent, la gent que volia anar a Canàries... Això és veritat, eh? No, t'ho juro que no estic mentint. I quan anava la gent que volia anar a Canàries, els deien, pues mira, i què podrem fer? Pues mira, en 7 dies podeu anar aquí, podeu anar allà, tal. I no només va ser una clienta, sinó diverses, que li van dir, ¿podremos ir a ver el muro? I ella, clar, la primera vegada li van dir, diu, no sé... Diu, no sé, ¿qué muro? Sí, el muro que sale en la tele cuando dan el tiempo. I lo bo és que me va dir, diu, no només m'ho va dir una persona.
Ah, ostres, imagina't tu.
Diu, al llarg dels anys, diu, va venir molta gent buscando el muro.
Ai,
de
Canàries. Va, que ens plantem a la una. Tens acudit?
Hòstia...
No, venga, no. O sigui, ara resulta que és nou, això d'acabar amb acudir.
Vale. Jo tinc un altre que és superbella en la línia de la setmana passada. Diu, mamá, en el colegio me llaman Ricardito el Loco. Diu, ¿quién te dice eso? Diu, pues bueno, las puertas, las paredes, las sillas...
Bueno, una altra vegada s'ha de dir Ricardito.
És casualitat.
Bueno, va, bona setmana i bon final de curs.
Bona setmana, Ricard!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hoy te saludo desde el mismo centro de la ciudad de Sevilla. Es un gustazo estar ahora mismo aquí. Hace una temperatura además estupenda, nada que ver desde luego con el sofocante calor que se vivió aquí en Sevilla la semana pasada y en otros muchísimos puntos de nuestro país. Estamos en la Plaza Nueva. Desde hoy estamos haciendo este Mediodía COPE en un lunes de resaca electoral. En el Partido Popular, pues te puedes imaginar, están viviendo este día con los efectos de la alegría desbordante tras alcanzar la mayoría absoluta en los comicios de ayer en Andalucía. El indiscutible ganador es Juanma Moreno, que va a revalidar la presidencia de la Junta y lo va a hacer sin depender de nadie. Ha sido el protagonista a primera hora de la mañana con Herrera, con Carlos Herrera, aquí en COPE.
¿Está usted preparado para asumir o para digerir una mayoría absoluta?
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daba la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
Moreno Bonilla ha ganado a la antigua usanza sin necesidad de pactos, afianza su liderazgo en una comunidad que siempre ha sido considerada como el granero de votos del PSOE. Sin embargo, después de 4 años, el socialismo andaluz ha vuelto a perder terreno y sigue su travesía en el desierto. Algo no va bien en el Partido Socialista. El candidato Juan Espadas, que impuso Pedro Sánchez, no ha funcionado y muchos están mirando en este momento directamente hacia Moncloa. Hoy empiezan a escucharse voces en los pasillos socialistas que piden una profunda reflexión y también autocrítica. El propio Moreno Bonilla plantea un escenario incierto para el presidente del gobierno tras el batacazo andaluz.
El señor Sánchez, evidentemente, hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Y sobre todo, algo está cambiando, ¿no? Hay unas políticas que son las políticas del señor Sánchez que no sintonizan con una mayoría social de España ni de Andalucía.
¿Cree usted que este resultado le obliga a mover algún tipo de ficha?
Él tendrá su propia estrategia y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia. Estoy convencido que va a intentar aguantarse al final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones.
Pues en nuestra web, en cope.es, puedes volver a ver el vídeo de esta entrevista y escuchar el análisis que ha hecho de su victoria Juanma Moreno con Carlos Herrera. Otros análisis son más complicados de asumir. En Ciudadanos, por ejemplo, se pueden estar replanteando hoy su propia existencia tras desaparecer del mapa político andaluz de la noche a la mañana. Juan Marín, su líder, presenta este lunes su dimisión de sus cargos políticos. Es un caso típico. Marín se presentó a las elecciones con una buena gestión, pero ha sido incapaz de sobrevivir al naufragio que vive actualmente su partido a nivel nacional. Posiblemente en Ciudadanos muchos lo veían venir. Donde parece que no lo han visto venir, sin embargo, es en Vox. Les ha pillado por sorpresa la fortaleza del PP. Su subida ha sido muy limitada y se han quedado sin posibilidad de influencia en el gobierno andaluz. Hoy es un día para muchas reflexiones también en este partido, en Vox, y a lo mejor alguien ha sacado a colación ese refrán que habla del problema de vender la piel del oso antes de cazarlo. Pues esta vez el oso se les ha escapado. Y donde también se han llevado un buen zarpazo de votos ha sido en los partidos de la izquierda, a la izquierda del PSOE. Ya no se sabe muy bien quién es quién y a qué partido nos referimos. Pues este puede haber sido uno de sus problemas, la excesiva fragmentación. El otro, que la realidad haya acabado erosionando la ilusión que impulsó a estas formaciones hace unos años. Pues Andalucía abre una nueva etapa política desde hoy. La clave será saber hasta qué punto hoy también se está abriendo una nueva etapa política en toda España. Pues además del análisis de las elecciones andaluzas, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, dos mujeres y un hombre muertos esta mañana en un tiroteo en una vivienda de la céntrica calle de Serrano en Madrid. Los servicios de emergencia alertados por la policía que investiga el suceso han encontrado los tres cuerpos con heridas de arma de fuego y solo han podido confirmar el fallecimiento. Y ya son 13 las localidades desalojadas por los incendios en Navarra, donde a esta hora preocupa sobre todo el foco de Puente la Reina, aunque en muchos puntos se ha observado una ligera mejoría al cambiar el tiempo, lo que ha impedido que avanzara el fuego como lo estaba haciendo. Mientras el incendio de Sierra de la Culebra en Zamora está estabilizado pero sigue activo y sin llamas y se ha convertido en el mayor de España desde que hay registros, con 30.800 hectáreas quemadas y que han sido pasto de las llamas. Hoy las temperaturas nos dan un respiro, bajan en el noroeste de Andalucía, el Cantábrico y el Pirineo, pero se superarán los 35 grados en el Valle del Ebro, puntos del interior del sureste y Mallorca. La semana comienza con cielos poco nubosos o con algunos intervalos nubosos en general, aunque con precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico. Y en una reunión con miembros del Sínodo de Obispos de la Iglesia Greco-Melquita, el Papa ha pedido que la guerra de Ucrania no haga que la comunidad internacional olvide el conflicto que se vive en Siria desde hace 12 años. Y hoy también, en el Día Mundial del Refugiado, Cáritas Internacional ha manifestado su preocupación por la falta de solidaridad internacional para acoger a los refugiados y solicitantes de asilo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Las miradas puestas en la ciudad del Real Madrid,
donde se celebra este mediodía la presentación del nuevo futbolista del equipo blanco, Antonio Rüdiger. Nos vamos ya hasta Valdebebas. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Va a lucir el dorsal número 22 que deja vacante Isco Alarcón. Acaba de ofrecer sus primeras palabras en inglés. Tiene 29 años y se compromete con el Madrid para las próximas 4 temporadas. Queda libre, procedente del Chelsea, así que el Madrid solo le paga al alemán la prima de fichaje. Florentino en su discurso ha destacado su experiencia en las grandes ligas. Recordemos que ha jugado en el Stuttgart, en la Roma y en el Chelsea. En breve ofrecerá rueda de prensa.
Gracias, Miguel Ángel. Es un día festivo para el club blanco porque ayer su sección de baloncesto consiguió un nuevo título de liga, el número 36. El equipo ofrecerá hoy el trofeo primero a la Comunidad de Madrid con su visita a las 6 a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde será recibido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y posteriormente se dirigirán al Palacio de Cibeles, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida ejercerá de anfitrión a las 6:45. Fiesta hoy también en Girona, donde esta tarde celebran los ascensos de sus equipos de fútbol y de baloncesto a Primera División. Los dos harán una celebración conjunta con visita al Ayuntamiento y celebración en el Estadio de Montilivi. Y en las elecciones del Athletic de Bilbao es noticia Marcelo Bielsa. El candidato Iñaki Arrechabaleta acaba de confirmar que si gana las elecciones, el técnico argentino será su entrenador.
Pues todo esto y mucho más, hoy en mediodía, desde Sevilla.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. Són la 1:07. Dilluns, començant setmana, 20 de juny del 2022. És el Yellow Day. És el dia més feliç de l'any. Almenys això diuen, eh? No sé per què. És el darrer dia de primavera, perquè l'estiu comença demà a les 11:13 del matí. Demà començarà l'estiu, tot i que les temperatures, almenys aquesta onada de calor, sembla que la podem donar per acabada, i ara tornarem a temperatures d'estiu lleidatà, però no tan altes com les que hem tingut aquests darrers dies. De totes maneres, demà l'Armando Álvarez ens acabarà de posar el dia. Hores d'ara, la temperatura s'ha quedat fixa en la darrera hora a la ciutat de Lleida degut als núvols, que estan augmentant, 30,8, pràcticament 31 graus, amb un 48% d'humitat relativa. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui està amb nosaltres el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de núvols mitjans i alts i núvols d'evolució diurna al Pirineu, sense descartar algun ruixat o tempesta, sobretot a la Vall d'Aran. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb màximes de 37 graus a Lleida, de 36 a Balaguer, de 35 a Tàrrega, de 34 a la Seu d'Urgell, i la màxima serà de 31 graus a Viella. I si ens referim al vent, serà del sud i del del sud-est de fluix moderat i ocasionalment tindrem ratxes fortes a cotes altes del Pirineu i molt fortes a la Vall d'Aran. Si mirem ara demà dimarts, esperem un dia de cels poc ennuvolats, augmentant a la tarda intervals de núvols mitjans i alts, i també tindrem núvols d'evolució diurna a partir del migdia, sobretot al Pirineu, on tindrem ruixats i tempestes que podran ser localment forts i a últimes hores podran arribar a la resta de la província. Si parlem de les temperatures, les màximes demà seran de 37 graus a Lleida i a Balaguer, de 35 a Tàrrega, de 34 a la Seu d'Urgell i de 31 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. A punt d'arribar a la 1:10, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Seguim parlant d'incendis. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Peramola. També els bombers treballen per estabilitzar avui dilluns l'incendi de Valdomar després de la humitat favorable de la nit. Bernat Soler, subdelegat del govern a Lleida, parla de moderada tranquil·litat i ressalta la tasca, de la Generalitat a Lleida. Ressalta la tasca essencial dels pagesos amb les franges per contenir el foc. Estem parlant de 2.700 hectàrees cremades amb un potencial que pot arribar fins a les 5.000, tot i que falta només un tros petit al cap de l'incendi, al flanc oest. Però vaja, que fins que no estigui apagat i porta uns dies apagat, perquè les revifades ja saps que poden donar-se 24, 48 o fins a 3 dies després, no quedarem tranquils. Els bombers van desconfinar ahir a la nit. Van desconfinar els veïns dos de Balaguer ahir a la nit. Estaven confinats a causa de l'incendi, que recordo va començar dimecres, Artesa de Segre. Dissabte a la nit es va acostar perillosament al poble i per això els bombers els van confinar. A més, els veïns del nucli de la Clua ja poden tornar a casa seva, tot i que hauran de confinar-se. Per això, si ho volen, poden seguir aquest dilluns a les zones que els han habilitat provisionalment. En la mateixa situació estan els infants d'una casa de colònies propera, on hi poden tornar, però s'hi haurien de quedar confinats. Recordem, 2.700 hectàrees de moment cremades, tot i que hi ha bones perspectives. Pel que fa a la proximitat de la Revetlla de Sant Joan, les fogueres i dels focs artificials, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha advocat per impulsar mesures localitzades al territori per evitar més incendis de cara a aquesta revetlla i ha descartat que siguin de caràcter general en el conjunt del país, perquè, segons el seu parer, la situació és molt diferent depenent d'un lloc o d'un altre. Per exemple, qui s'ha pronunciat ja és l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, el Pallars Jussà, que no autoritzarà aquest Sant Joan l'encesa de fogueres, així com tampoc el llançament de coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc en tot el municipi. El consistori ha pres aquesta decisió arran de l'alt risc d'incendi, l'extrema sequera i les elevades temperatures, segons recull el BAN que s'ha publicat. De la mateixa manera, l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà, tampoc permetrà fer fogueres i, en el seu cas, recomana evitar tirar coets i petards. Aquests són alguns dels municipis que han adoptat aquest tipus de mesures per evitar mals majors donada l'actual situació del risc d'incendi elevat i de sequera. Per exemple, també a la Pobla de Segur, la baixada de Falles es va haver d'actualitzar amb aquesta situació. I és que durant la travessia pel tram del bosc, les falles es van dur apagades, es van encendre després. A més, es va limitar a 150 per no massificar la baixada de falles. Per tant, veurem com es va actualitzant tot plegat amb aquesta sequera i altes temperatures que hem tingut aquest any i amb aquests primers episodis de petits i grans incendis que ja hem tingut. Per tant, escolta, sentit comú, ho sento, sé que segurament tu el tens i que segurament penses que el veí no el té. Quan dic el veí vull dir una altra persona, però sentit comú, no només el dia de la revetlla de Sant Joan, perquè saps que uns dies abans i dies després se segueixen tirant petards, focs d'artifici, coets, etc. Sentit comú, tot el que queda d'estiu, perquè de moment, demà en parlarem amb l'Armando, però de moment les previsions no són que hi hagi grans
tempestes ni grans pluges, tot i que sembla que demà a la tarda vespre en podria arribar alguna. Però la sequera està tan extensa que no sembla que la cosa vagi a canviar. Canviem de tema, obrim plana local. Els promotors de Torresalses porten al jutge el govern per arxivar la llicència comercial i la Generalitat desestima el seu recurs d'alçada i Promenar de Lleida considera la decisió il·legal. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
El vaixell Jolly Roger per fi ha atracat al Port Olímpic de Barcelona. Aquí us trobareu amb el pirata J. Roger. Desesperat per trobar el tresor perdut, tot solcant els mars explicant les seves aventures pirates. I necessita la vostra ajuda per trobar-lo. D'aventures? Vine! Senta com un veritable pirata gaudint de les millors vistes panoràmiques de Barcelona i fes-te una foto amb el pirata petrificat per la maledicció de la Medusa. Entra a bcnnavaltours.com i reserva amb el teu codi de descompte. Pirata Cope BCN.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja saps que ens acostarem a dos quarts de dues tots els dilluns parlant dels bocins d'història. Ho fem amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, doncs viu una mica més animats amb aquesta treva de la calor.
Sí, bueno. Tenim
calor normaleta.
Sí. Ara ho has dit bé, calor però normal, adaptada als temps.
Exacte.
En fi, escolta, la setmana passada ens vam quedar, vam estar parlant de la Catedral Nova, que fins i tot no sé si ho vas dir tu aquí a l'espai o jo ho he llegit, que ja veus ja que aposten per incorporar-la al conjunt monumental del Turó de la Seu Vella, la Catedral Nova, la de baix, la del carrer Major, per entendre'ns.
Correcte, sí. La prova de passat vam parlar bàsicament de la trajectòria biogràfica de l'arquitecte que la va dissenyar, l'enginyer, perquè era un enginyer militar. En aquella època se barrejaven les senyes, diríem. I era el Pedro Martín Cermeño, que com va fer, bueno, aquest any fa 300 anys que va néixer a Melilla, i arran d'una invitació que va fer la Fundació Melilla Ciutat Monumental per parlar del Cermeño, i van tenir també l'oportunitat de conèixer la Catedral Nova a través de lo que vaig poder aportar jo, però com vaig dir, no es pot explicar la Catedral Nova sense parlar de la Catedral Vella, perquè si no s'entenen. Llavors són dos edificis totalment relacionats en la història i en la pròpia construcció. I sí, jo ho vaig comentar i preparant aquesta xerrada dic, home, també és un plus afegit el fet de que no solament la Catedral Vella es converteix en caserna, sinó que llavors apareix una Catedral Nova, l'última que es fa en estil barroc a Catalunya, etcètera, etcètera, i totes aquestes coses que ara comentarem, doncs d'alguna manera reforça aquesta singularitat de la Seu Vella, que se complementa amb una Catedral Nova feta al segle XVIII. I, per tant, és un tema més a afegir, encara que sigui una part de petit, però que d'alguna manera ja s'ha explicat el que és la candidatura al Patrimoni Mundial, perquè mirant, diu, ostres, una ciutat que tingui dos catedrals així, sí que n'hi ha que tenen, ja ho van comentar, com podien ser, no sé si ho van dir, per exemple, per Salamanca o Plasència, són dos ciutats que tenen Catedral Vella i Catedral Nova, però és el mateix edifici.
Ah, val.
Perquè Salamanca té la Catedral Vella romànica i l'ampliació la van fer per la banda nord fent la Catedral Gòtica actualment que tenen. Llavors és com si haguessin fet una capella de la Catedral Vella, se va convertir en una capella de la Catedral Nova que van fer al costat. Estan a tocar. Això és curiós des de dintre perquè pots veure la Catedral Vella i la Nova, que estan totalment unides, no? I la de Plasència és curiosa perquè aquesta sí que van començar a enderrocar la romànica, van començar per l'absis i se van parar a la meitat fent la gòtica. Llavors tens la Catedral Gòtica de la capçalera fins a la meitat de la nau i des d'allí fins als peus encara està la Catedral Romànica.
Bueno, és que, a més, aquestes obres és curiós perquè, clar, es feien llargues i canviaven els estils al mig.
Correcte.
Bueno, canviaven els estils, les persones que ho dirigien segurament és veritat, veiem aquests canvis.
Sí, sí, i després els pressupostos.
Bueno, també.
La de Salamanca potser és més qüestió de gustos, perquè van respectar la Vella bastant, però la de Plasència és qüestió de diners, que fa que de mitges el projecte. Però, clar, una com la de Lleida, que la tingui separada en distància, perquè una està dalt del turó, l'altra està al peu del vessant, i bé, també el separant 50 anys en què no va haver catedral a la ciutat, doncs això li dona aquesta singularitat. I, per tant, això està lligat a aquesta història tan nostra i tan complicada i tan difícil i tan, al mateix temps, engrescadora com és la de la ciutat de Lleida. És a dir, passar d'una ciutat medieval esplèndida que tenia aquell castell reial, unes cases nobles al voltant del castell reial i una catedral, que és la Seu Vella, la millor que hi ha, sense cap dubte, del tardor romànic, amb un claustre únic d'estil gòtic, amb aquest mirador que té a la ciutat i aquest campanar tan esbel, tan peculiar com és el que tenim, tota aquesta magnífica catedral amb un estudi general als peus, un pròster amb un convent de Sant Francesc, ara que han marxat els frarets, el primer de la Corona d'Aragó. Una ciutat potent des del segle XII fins al segle XV, que és quan comença una mica la davallada. Acaba de rematar-se aquesta davallada amb l'aparició, malauradament, de les guerres. Pot dir que també havia patit guerres abans la ciutat de Lleida, però probablement les que més marquen el futur de la ciutat és al segle XVII, la Guerra dels Segadors, i que acaba de rematar al segle XVIII la Guerra de Successió, enderrocant tot aquell barri que hi ha a l'entorn de la catedral per fer una fortalesa que des del punt de vista també de lo que és la tipologia patrimonial és molt interessant, és la segona gran fortificació de Catalunya després del castell de Sant Ferran de Figueres, que també el va fer el padre del Pedro Martín Cermeño, el Juan Cermeño, i que el Pedro Martín també va contribuir a acabar de rematar aquest magnífic castell que està tocant a Figueres. És a dir, que a vegades quan se va a Figueres a veure el museu Dalí val la pena, sense cap dubte, però també val la pena pujar dalt al castell i la gent se sorprendrà d'aquella fortificació que és el castell més gran d'Europa. Bé, tornant a Lleida, que ens hem marxat una mica, aquesta fortificació fa que està a punt també d'enderrocar-se la catedral vella per fer una caserna moderna, però al final, qüestions també de pressupostos, opten per lo més barat, que és mantenir l'edifici de la catedral, un cop que ja s'ha buidat, que tots els canonges s'han emportat tot on han pogut. En principi, la catedral provisional és la de Sant Llorenç, l'església més gran que llavors hi havia a Lleida després de la catedral, on ubicaran bona part de tot el que tenia la catedral, encara que d'altres coses les portaran a les parròquies de la diòcesi. I en aquella època, al segle XVIII, recordem que la diòcesi de Lleida, el 60% de la superfície estava en terres d'Aragó. Montsó mateix era de la diòcesi de Lleida. Per tant, a vegades aquestes lluites pel patrimoni que tenim amb els veïns aragonesos tan tristes, hem de recordar que a vegades alguna d'aquestes coses que el bisbe Meseguer, 100 anys després o 150 anys després, va portar al Museu de Lleida, probablement alguna d'aquelles peces venien de la seu que on se va tancar, que va anar a les parròquies per poder-les depositar. Per tant, la història té aquests girs de guió, a vegades interessants, tristos, i a vegades que demostra la poca tolerància i la poca comprensió que hi ha a vegades dels humans, en aquest sentit, no? Bé, llavors, finalment es va decidir això, no enderrocar la catedral i reconvertir-la en quarter, dividir-la en pisos, tapar els finestrals del claustre perquè fora més, entre cometes, còmode per als militars que poguessin viure, però Lleida no tenia catedral. Sempre es reivindicava aquella catedral i Felip V va dir, bueno, farem una de totxo perquè no es queixeu. Van dir, una de totxo, va fer una catedral com Déu mana, sí, no? El seu successor, Ferran VI, aquest ja va apostar per fer-la i va dir, bueno, pues ja que teniu la catedral, l'església de Sant Llorenç, fem-la aquí. I va aprovar el projecte d'enderrocar l'església de Sant Llorenç i fer allí la catedral nova. El que passa és que després ja va haver veus dels militars del moment que deien que no era bon lloc fer-la on està Sant Llorenç, perquè Sant Llorenç està relativament alta i està entre els dos focs del castell de Garreny i el castell, llavors que havia aparegut el castillo principal, que és el de la Seu Vella, i que una catedral allí, un edifici gran, podia intervindre com un obstacle de cara a si tirava projectils d'una costat a l'altre. Amb la qual això va quedar una mica en suspens. Clar, els canonges anaven passant, reivindicant sempre que podien fer la catedral, i tot tant s'anaven acostumant a no tenir catedral, i al final pues, apareix la figura del rei Carles III, que el rei de Nàpols, quan mor el seu germà Ferran VI, que no tenia descendència, doncs crida el segon de la dinastia i diu, ei, te toca tu ser el rei d'Espanya, home, arriba l'any 1759 a Barcelona i comença el seu recorregut de Barcelona fins a Madrid. Evidentment, passa per Lleida, perquè és la via obligada, i a més que era una ruta doncs, important. I el passar per Lleida, evidentment, pare, el rebem molt bé, i de seguida li treuen els greuges de demandes, i un dels greuges més importants és aquest, la catedral. Els que volem una catedral. El teu pare, perquè Felip V era el pare de Carles III, la va tancar, es va prometre que farien alguna cosa, el teu germà també, però això aquí no hi ha res. I Carles III, que venia així de bones, i també si mirem i repassem la història, tot i que també era un rei borbó i va fer algunes de les seves coses, però sense cap dubte jo crec que filial espanyola, el més correcte, podríem dir, va ser aquest. Era una persona de caràcter il·lustrat, estava ben format, anava de lo que és el classicisme, i de seguida, quan va arribar aquí, va potenciar aquesta acadèmia a Barcelona en la qual se formaven els enginyers militars, però era una formació no solament en estudi de matemàtiques i de càlcul, sinó també de formació humanista, a la qual feia, pues, això, que tinguem un fermenyo que és capaç de fer-te una fortalesa, una carretera, com van comentar, de Lleida a Barcelona, o una catedral com és la de Lleida. I Carles III se compromet davant dels lleidatans, abans de marxar, i diu, pues, bueno, no us preocupeu, tindreu la catedral, i me comprometo que cada any, fins que s'acabin les obres, hi haurà una quantitat important de reals, amb la qual cosa està assegurada aquesta construcció. Llavors calia fer l'encàrrec. L'encàrrec se'l fan al Pedro Martín Fermeño, l'any 1660, aquest enginyer dissenya una església que probablement, tot i que no coneixia molt bé el lloc on anava a fer-se, però ja s'opta per abandonar el projecte de fer-lo on està Sant Llorenç i s'aposta per fer-lo a l'actual espai on està, que era un edifici que tenia el bisbat, que es deia l'Almudí Vell. L'Almudí Vell era com un magatzem de blat que tenia, que estava en desús. Per això la plaça que puges pel carrer La Palma, on està la plaça de la catedral, encara es diu la plaça de l'Almudí Vell.
Ah, caram.
I de totes maneres, aquest edifici era petit, per tant, una catedral allí, a part d'aquest edifici, que podia ser la base del solar que havia de fer-se per fer la catedral, cal enderrocar més cases, alguns convents, probablement el convent més gran que hi havia, el convent dels Mercedaris, que llavors s'han de traslladar al carrer Sant Antoni, on està el solar encara del seu convent, i es comença a fer una obra que probablement no està prou valorada per ningú que s'hi ve, ni els propis lleidatans, que és fer, imaginem-nos, el pendent quan baixes del carrer La Palma, o si vas per lo que és el carrer, per lo que és el Museu de Lleida, lo que és el on està el convent de Santa Clara i el convent de Santa Teresa, allí hi ha el que seria el pendent final del turó de la Seu Vella que baixa cap al riu. Allò és pendent, és a dir, un pendent, valgui la redundància, amb una inclinació, pues, pot ser perfectament de 30 graus. Col·locar-hi una catedral no és fàcil. Què s'ha de fer? Doncs fer un retall per fer una superfície plana, i aquest retall lo podem veure, sobretot, molt bé quan pugem pel carrer de Sant Anastasi, on està la Fecoll, aquell mirador que hi ha allí,
sí,
podem
sí, sí.
adonar-nos d'aquell tall brutal de sí. quasi 30 metres d'alçada que té per encabir la catedral.
Clar, que a més, això ho hem parlat més d'una vegada, Joan Ramon, potser aquesta orografia al voltant fa que no llueixi del tot aquesta catedral nova, perquè està pràcticament escarbada al turó.
Correcte, no, és que és així, és així.
Sí. Bueno, és que és així, sí.
No de perdre de vista que això lo farien a pic i pala.
Déu-n'hi-do.
Amb la qual cosa, allí suposo que també seria un gran lastre a l'hora dels pressupostos, perquè dirien, ei, és aquesta obra que no s'acaba mai, no? Per tant, sí, sí, la catedral està encaixada com pot en aquell espai, evidentment està encaixada a la vora de la via principal de Lleida, perquè és el carrer Major, el carrer Sant Antoni, però té també, per exemple, de façana un problema, que davant té l'Hospital de Santa Maria, que llavors era l'hospital més important de Lleida, ja ho portava sent-lo, i aquest sí que no lo volen enderrocar. En la qual cosa, la façana de la catedral també ja queda supeditada a ser una catedral de façana discreta, perquè no cal fer una gran monumentalitat perquè no es veurà. Si ens fixem, les fotografies de sempre que tenen vistes a la catedral sempre s'han de fer del final del carrer Sant Antoni o del final del carrer Major, sempre de costat.
Clar.
Perquè de façana, pràcticament, davant de l'Hospital de Santa Maria, si no són els objectius actuals que te permeten fer unes panoràmiques, no de per a tant.
No.
I fins i tot, si ens fixem, des de el que és l'entrada que hi ha pel carrer La Palma, per aquesta plaça de l'Almudí Vell, allí pots entrar pràcticament a peu pla, encara s'han de pujar unes escaletes. I d'allí, de totes maneres, el nivell de la catedral per dintre, evidentment, és pla, però, clar, aquesta línia se va allunyant cada vegada més del terreny natural, i quan arribes a la plaça de la catedral, el desnivell és de quasi 5 metres, i s'han tingut de fer escales. La lògica és que aquestes escales foren davant de la catedral, i no de, com no hi ha puesto, s'han de fer als costats laterals, amb aquella barana que acaba amb aquella mena de gerros flamígers, i per tant fa que la catedral tingui aquesta peculiaritat de poca perspectiva. Fermeño, de totes maneres, dissenya una catedral amb unes torres molt més altes que les que tenim actualment, és a dir, serien el doble d'altes, i de totes maneres té clara una cosa, que no li cal fer campanar, perquè el campanar sap que sí que aquí Felip V al final va cedir a les pressions dels canonges i va respectar que, tot i que la catedral vella de Lleida, la Feu Vella, s'havia de buidar i s'havia de convertir en caserna, el campanar, com tenia les campanes, el va respectar. Van tapiar la porta d'entrada pel claustre, van fer un forat per entrar directament des de fora, i el campanar es va salvar d'aquesta servitud militar, en la qual cosa, quan se pensa en la nova catedral, a ningú se li acut de contemplar la construcció d'un campanar, perquè ja tenen el de dalt. Mm. Això és important, això és una singularitat més que té aquesta catedral. Les torres que dissenya Cermeño són simplement decoratives, com les que tenim actualment, però que ara comentarem que...
Sí, no tenen recinte per allotjar campanes?
Sí, el cos de dalt és recinte per se poden posar campanes, però mai ha hagut campanes.
Ah, però estava pensat per això, però mai es van acabar posant.
No estava ni pensat
per això.
Haurien pogut ser, és a dir, clar, Cermeño diu, jo agafo i dissenyo uns campanars per poder posar campanes, però com no hi ha campanar, com ja tenim el campanar de dalt, no vindran mai campanes aquí, no pateix en fer un disseny més adequat,
sí.
Solament hi ha un ganxo al mig i res més, no? I de fet, potser podem dir-ho, ara que és el moment, Cermeño fa aquest projecte, és aprovat, bueno, acabem-lo de rematar. El projecte, evidentment, per dintre, és on hi ha l'explosió més artística de lo que és el barroc, d'aquest barroc relativament discret que viu Catalunya en la segona meitat del segle XVIII, però quan un entra a la catedral nova i ara que té bona il·luminació, per molt que estimis la seva vella, dius, ostres, això també és una senyora de catedral.
Sí, evidentment, però ja t'ho dic, el problema és que està aquí baix, no?
Correcte.
A veure, aquí baix, el problema tampoc, sí. Perquè és més accessible, no? Però és curiós, hi ha molta gent que no ha entrat mai a la catedral nova.
No, exacte.
I en canvi sí que ha anat a la seva vella.
Correcte. Perquè, clar, el seu vella sempre serà que és referent, i és el problema que té la catedral nova, que sempre ha d'estar competint amb la vella, sempre s'ha d'estar, com diguem, guanyant-se els galons i dir, ei, jo també sóc una catedral important. I per això dic, si un la mira oblidant-se per un moment de la vella, i quan entra sobretot a dins, diu, ostres, això és una senyora catedral. És de tres naus, molt ample la central, les tres naus tenen la mateixa alçada, i per tant allà es veu aquest disseny d'una persona sensible pel patrimoni, el Cermeño, que ja havia fet una petita experiència de construir una església a la Barceloneta de Barcelona, al Sant Miquel del Port, i alguns dels elements que havia en la façana ells també els volia introduir en la pròpia façana de la Catedral Nova de Lleida. No? Però bé, la Catedral Nova de Lleida s'aprova, se comença a construir, la primera pedra es col·locarà a l'any 1761, el 15 d'abril, i bé, en principi l'obra va seguint el seu curs, però al 1774 se produeix un fet, que el Cermeño fa carrera política i el rei Carles III, que no tenia molta estima, li diu, t'has d'anar com un virrei, de governador de Galícia, i l'altre s'ha d'anar a Galícia. Quan Cermeño marxa cap a Galícia, ja diu que l'obra de la catedral de Lleida, que vol que mantinguin el projecte, que no li toquin, però no passa. Ell se va a Galícia, la gent s'oblida de Cermeño, la hereda un altre enginyer que llavors està treballant per Madrid, que és el Francesco Sabatini, també força conegut, i Sabatini doncs incorpora diverses modificacions al projecte de Cermeño. Les modificacions consisteixen bàsicament en reduir l'alçada dels campanars, és a dir, les torres les torres que té la catedral serien el doble d'altes que el que tenim ara, falten cos, lo fa més baixes, perquè diu, per a què? Si tampoc es veuran des de fora, i així s'estalvia dinerets. I a dintre, potser la modificació més important que fa, se deixa influir dels canonges, que és que construir un cor a lo que és la moda medieval, que és al mig de la nau central construir un cor, que quan entrem en una catedral medieval d'aquestes gòtiques, com poden ser la de Burgos, la de Toledo, te sorprèn que te trobes allà una paret de seguida, perquè ja tot l'espai central és perquè els canonges puguin estar allí fent els seus rituals i demés. Això és una mena d'arcaïsme que fa el Sabatini respecte a una catedral que havia de ser a la moderna, com és la catedral barroca que havia pensat Cermeño. Però, és el que llavors mana i se tira endavant i... la catedral continua en les obres no s'acabaran fins l'any 1790, però ja pressa per inaugurar-la i se fa la consagració encara que les obres no estan acabades. i de fet la consagració es farà el 27 de maig de l'any 1781. Per tant, en 20 anys tenim que la catedral de Lleida passa de ser una idea i un projecte a ser una realitat. Pensem que la seu de la vella tarda 75 anys. També és un rècord d'una catedral romànica en fer-se, però la baix en 20 anys, pues, tampoc està malament.
Però escolta, hi ha obres avui en dia que s'allarguen igual o més, eh?
Exacte.
Vull dir que tampoc no... I són de bastanta menys envergadura que aquesta, que ja m'agradaria veure ara una construcció d'aquest estil, eh?
En algun moment pensen que podria haver una mena de cúpula, o com un cimbori, a lo que és l'encreuament del creuer, valgui la redundància, davant del presbiteri. Cermeño, això sí que ho deixo obert, diu, si hi ha ganes i hi ha diners, pues que es faci. I, de fet, l'arquitecte que llavors s'encarrega, sota la direcció de Salatiri, que és el Josep Parat, comença a bastir una cúpula, que hauria quedat, bueno, una mica com el cimbori de la catedral vella, el de la nova. Però, com al principi no estava previst d'haver-lo fet, la fonamentació no la tenen ben preparada, i quan comencen a construir un pes excessiu, veuen que trontolla. I això és l'excusa almenys oficial. Potser també és que és una retallada pressupostària i diuen, va, deixa-ho estar i acabem el projecte com ho tenim i s'ha acabat el barroquí. És curiós que l'any 1782...
Estem fora de temps, Joan Ramon. Suposo que encara falta bastant.
Pues sí, queda una mica d'anar. Bueno, pues vale, pues seguirem, si vols, el dilluns que ve.
Sí, no, t'ho dic perquè és el que diem, i és veritat, la catedral nova potser és la gran desconeguda. Si passeu i esteu oberta, podeu entrar, és gratuïta i lliure d'accés. No cal ser practicant de cap religió per entrar i per admirar la construcció. Vull dir que és un membre més del patrimoni lleidatà, que crec que l'hauríem de tenir amb més consideració, o almenys tenir-lo més al nostre dia a dia.
Totalment d'acord, totalment d'acord. I sempre, jo acabarem de rematar, si un cas la idea en el proper programa, aquesta idea a vegades de dir que aquesta és la catedral lletja, la catedral desafortunada, perquè tenim la vella, que seria la bona, la bonica... No. És a dir, la catedral
no,
vella...
No, per bellesa, potser s'ho enduria aquesta,
eh? Bueno, tampoc, això no, això tampoc, no tant. Per bellesa, en ve alta, tu dius, no?
Sí.
No, ni en ve alta ni en ve baixa, jo crec que no. El que passa és que també vol dir que... Això és com si tenen dos filles, per dir alguna cosa, és molt guapa, i que tots van al darrere, i l'altre, que potser no és tant, però que també al final té la seva bellesa, si la saps descobrir. I jo diria una mica en aquest sentit, que també la té, aquesta catedral nova, la seva bellesa, però sobretot, en lloc de competir amb la vella, jo crec que l'hem de fer, que és com una mena de complement.
Complementària, de la totalment. Vella.
Llavors,
sí,
que aquest discurs guanyarem més, de dir, ostres, és com un apèndix, en lloc de fer la catedral nova a sobre de la vella, que és el que potser l'hauria passat a la catedral, a la seu vella. S'havia convertit en una catedral barroca, com moltes s'han fet allà dalt. Doncs, entre cometes, gràcies a Felip V, tenim una catedral medieval esplèndida i la nova la tenim a baix. Amb la qual cosa, aquesta història crec que és interessant. I com tu deies molt bé, tot i que, com comentarem en el proper programa, no és la catedral que es va acabar el 18, perquè va patir molt, sobretot a la Guerra Civil, però és un monument esplèndid i que jo crec que ningú deixa indiferent quan veu aquell espai amb aquelles tres naus enormes, i que és el triomf del barroc discret que van fer els enginyers militars com el Pedro Martín Cermeño.
Molt bé. Doncs Joan Ramon González, la setmana vinent tornem a parlar, bueno, acabem de parlar de la seu nova de Lleida, i mira, amb això també tancarem el mes de juny, eh? Sí, que mira, quedarà clavat això.
Pues mira, exactament, sí, ja tindrem juliol per parlar d'altres coses.
Clar que sí. Joan Ramon González, com sempre, una abraçada, gràcies.
Pues el mateix a tu i a tots, sobretot als Joans i a les Joanes, que estan a punt
sí,
de fer l'aniversari.
És veritat, que ja no parlarem.
I acabo de dir-la que tindrem una temperatura normaleta, per tant, que vagi molt bé l'entrada a l'estiu, meteorològicament parlant, no, perquè ja hem entrat, però sí, des del punt de vista astronòmic, és el que toca.
Sí, i aprofito i et felicito, Joan Ramon.
Gràcies, també. Vinga, Ricard, una abraçada. Adéu.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El 20, llévate un 20. Solo en MediaMarkt y solo hoy, 20 de junio, llévate un 20% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Corre ya por tu descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes. Doncs apaguem ja directes cap a les 2 de la tarda. Ja veus que avui les temperatures sí que han afluixat una mica en aquest Yellow Day, que jo l'he descobert avui, que és, segons diuen, el dia més feliç de l'any. Igual que hi ha el dia més trist de l'any, que em sembla que és el tercer dilluns de gener, o el tercer dilluns de l'any, no sé per què. Deu ser que s'acaba ja els Reis, les festes de Nadal o aquestes històries. Avui és el Yellow Day, que és el dia més feliç de l'any. Bueno, això ja sabeu que va per barris. O sigui, hi ha alguna ciutat que està més feliç que d'altres. Però vaja, que hem de fer l'esforç per trobar sempre alguna manera per estar contents i feliços, tot i que hi ha dies que són força complicats. Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volley, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, ens podem queixar.
Bueno, ens podem queixar. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu què tal? Com estàs?
Bé, bé. Aquí anar lluitant.
Aquí anar lluitant. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jovenet, jovenet.
Sí, sí, bueno, escolta, com tots, jovenet com tots.
Sí, sí.
Però coneixeu això del Yellow Day?
No,
no. El dia més feliç de l'any?
No. La gent té molt poca feina.
Sí, exacte, exacte. Ja n'hi ha prou de rucades.
El Black Friday, el Yellow Day...
Ja n'hi ha prou de rucades, tu.
El més trist és el Blue Monday.
I el Tonteria Day no hi és?
No, sí. Però hi podria ser.
Bueno, és cada dia.
Bueno, avui és el darrer dia de primavera, encara que després de l'onada de calor és tremendo dir-ho, eh? Demà entrem a l'estiu a les 11 i 13 del migdia, del matí.
Ja va plourar.
Sí, plourar, exacte. Fotrà una espetacada.
Plourà ja.
Bueno, a veure, ha sigut onada de calor, però déu-n'hi-do, quin final de setmana i cap de setmana. A nivell esportiu, bueno, està pràcticament tot dat i beneït, encara hi ha hagut alguna història, per exemple, el picat femení d'hoquei, déu-n'hi-do, el que han fet.
No, no, és estratosfèric. Lo de l'hoquei femení a Lleida i Conrades és tremendo, perquè el Fraga, el Jordi Capdevila, que era l'entrenador del Vilassana, també ha pujat.
Sí, imagina't tu.
O sigui, 50 quilòmetres a la rodona tenim 3 equips d'hoquei lliga femenina. Sí, sí. Vilassana, Alpicat i Fraga. És tremendo. Tremendo, tremendo.
O sigui, l'Alpicat estarà amb el Vilassana l'any vinent. Bueno, li tocarà el mateix grup, evidentment.
Bueno, és que haurem un projecte i després, bueno, juntar-ho tot, no?
Sí, sí.
Una base de gent de casa, doncs com el Vilassana es va fer gran amb un equip que primer va ser campió de Catalunya infantil, després va ser campió de Catalunya cadet, després va ser campió de Catalunya, i mentre això amb el primer equip anàvem pujant. És fantàstic, ja el Picat s'ha de reconèixer que a nivell d'hoquei també es fa una molt bona feina. Amb el masculí també s'ha estat lluitant per intentar pujar, al final no s'ha aconseguit, però, bueno, són projectes.
Ja fa temps, amb el masculí que intenten, però no hi ha.
Sí, fa 3 anys que
no se queden les portes.
Però, bueno, han pujat al femení, que té un mèrit extraordinari.
I tant. A tot això, avui ha estat aquí assegut el regidor d'Esports, Ignasi Amor, de l'Ajuntament de Lleida, amb ell, entre d'altres coses.
De festes, regidor de festes.
Bueno, i d'Esports també.
De quin esport?
Bueno, el regidor d'Esports. Ah, de moment, no, no n'hi ha un altre de regidor d'Esports de moment.
Quina idea,
bueno, sí. Entre altres coses, hem parlat d'això, de que la pota del futbol és potser la més, o de les més coixes a Lleida ciutat, però que d'altres esports doncs ho estan fent molt bé. Entre d'altres ha sortit, Vanessa, el Balafia Volley, entre d'altres. Vull dir, estàvem parlant d'ascensos o equips que han jugat promocions d'ascens
entre altres el Balàfia Volley. Com va la nova, la preparació de la nova temporada, Vanessa?
Bé, bé, bueno, ara ens hem d'inscriure abans del 23 de juny.
I ens inscriurem o no?
I ens inscriurem, vale. Sí. Sí, sí, ja està tot aconseguit, així que amb tranquil·litat ara planificar la temporada.
A mi em fa molta gràcia perquè els han tingut tot l'any entrenant a les 11 de la nit. I ara no, hòstia, quin mèrit el Balàfia Volley, no? Hòstia, que bons que són, què tal? Pues no serà per tu, eh? Vull dir, no serà per tu, precisament, eh? Perquè a fe de Déu, que facilitats, poquetes. I del bàsquet també en podríem escriure un llibre.
Sí, no, ara en parlarem
del futbol, bàsquet. Evidentment.
Bueno,
ja,
del futbol ja no cal ni que parlem. Ja,
bueno, no, del futbol ho podem arreglat, dividir també per capítols, eh? Perquè...
També està tot
no,
arreglat,
no, jo he parlat amb l'Ignasi, amb el regidor, i el tema de futbol, i sobretot el tema ja d'un conveni o no.
Un conveni aquí?
Aquí.
Bueno, no, aquí,
aquí
està aquí la història. El
regidor ho han comprat qui?
El regidor ha dit que hores d'ara no poden fer un conveni. Clar. Si és que acaben fent un conveni, que ha parlat molt de la idea de licitar, fins que s'aclareixi realment qui és el propietari del CIF. Perquè és que al final...
Del CIF.
Bueno, del CIF o del
no sé, ell sabrà que va ser el que els va fotre fora del camp d'esports els anteriors gestors.
Clar, llavors...
Ara farem un conveni.
Ara què? Ara què fem?
L'Albert i jo no ens quedem al club, ara.
Sí, demà anirem a l'Ajuntament, direm. Javi Pérez, president, Albert Escuer, vicepresident del Lleida Esportiu.
I què?
Vinga, vull les claus.
Vinga, i el conveni?
Bueno, però no tindreu un document signat.
Com tampoc el tenen els que hi ha ara.
Claro,
bueno, el document sí que el tenen, no?
No. No sé quin document. Sí, sí, sí.
Bueno, el document aquell privat signat amb el Jordi Esteve...
Bueno, però nosaltres presentem els papers a la Generalitat.
Bueno, vale. A veure... Voleibol, bàsquet, ok.
Clar, a tot això, el que vaig és que segurament, ull amb això, que ho dic entre moltes cometes, Luis Pereira acabarà agafant el control de l'equip de futbol de la ciutat, que ja no sé com es dirà. Sí. Diem-ho així, eh? Però que el tren està en marxa, que estem a final de juny, que s'ha de planificar una temporada, que s'ha de saber on se jugarà, que s'ha de firmar jugadors i que s'ha de fer un projecte amb cara i ulls.
Bàsicament s'ha de legalitzar la situació.
Sí, clar.
Però això no ho dic
no,
jo.
No, això ho diem tots, però el tema legal al juliol i l'agost és bastant inhàbil. Per experiència ho sabem, això. Eh?
Bueno, però s'ha de fer ja, eh?
Abans de començar
la temporada, eh?
Correcte, però on estem? On estem hores d'ara?
Al carrer.
No, ara no estem enlloc. Ara...
Al carrer, no, és que estem no tenim res.
Estem presentant patrocinadors, estem presentant entrenadors, estem presentant preparadors físics, però la policia, que és la Generalitat, està dient que no, que no. A més, a partir d'aquí haurem de veure doncs, el nivell de prevaricació de la Federació Espanyola de Futbol, si continua o no, ja està.
Sí.
És
estem al carrer, simple. Encara.
Sí, jo, al final, si Luis Pereira ha de ser el president, doncs que ho sigui. I amor, perquè al final el que tots volem és que el Lleida vagi bé, que és algo que ja està caient un altre, amb l'error que ha caigut molta gent, pensar-se que venen aquí a ensenyar-nos a la gent de Lleida què és Lleida, què és el Lleida, què és el sentiment pel Lleida i què és dignificar una ciutat, no? Sí. Com si la dignitat d'una ciutat passés pel seu club de futbol més representatiu. No.
No.
L'únic que demanem... Vull dir, és que se legalitzi la situació i ja està.
I la transparència total.
Que et reconegui qui t'ha de reconèixer, que tot se faci bé i ja està. I evidentment venim d'una època molt fosca.
És el que li van dir aquí aquell dia que va vindre.
Sí, correcte, però creiem que això s'havia fet. I aquí el problema ha sigut quan sabem que això no s'ha fet, o que això no ha passat, o que està passant i va molt lent, i clar...
Doncs no venguem aquí l'oso abans de tindre'l.
Clar, i no comencem aquí guerres, ni busquem culpables, ni fantasmes, ni històries, ni muntem...
Estem començant la casa per la teulada.
Clar, ni muntem rodes de premsa per anunciar renovacions i després no anunciar res. Vull dir, tranquil·litat. Vull dir, el problema d'aquesta gent, i això ho hem parlat una vegada, han estat les presses. O sigui, el problema de Luis Pereira és que no sé per quins adjuts ell va decidir que el 14 de febrer havia de ser president, sí o sí. I el 14 de febrer se va autoproclamar president sense tenir-ho tot lligat. Quan dos dies abans, les dues parts deien que estava tot ben encaminat.
Sí, justament.
Val? Doncs escolta, president, el 14 de febrer, què més dona el 20 de febrer? O el 24, si ja hem arribat aquí.
Bueno, estàvem en una situació crítica.
No, ja l'havies passat, perquè s'havia acabat el gener. L'equip estava en competició.
Clar, s'havia començat la competició.
Els jugadors que a Itresa ja s'havien retingut, val? I a partir d'aquí, doncs mira, trampejant-ho i segurament de mala manera ja s'hem arribat a final de temporada. Això és futbol ficció que ningú pot saber. Però hi va haver presses. I ara aquestes presses s'han convertit en nervis. I jo, és el que escrivia l'altre dia, jo ho entenc. Jo entenc que estiguin nerviosos. El que passa és que, bueno, doncs abans de ficar-te a reformar una casa, potser has de tenir l'escriptura d'aquesta casa en nom teu. Vull dir, és que és una qüestió de sentit comú, no? A partir d'aquí, cadascú que faci amb els seus diners el que li doni la gana.
El que passa és que aquí jo he llegit, a veure si estic mal encaminat, que en principi l'estiu passat va haver una fusió entre Lleida Esportiu Terraferma i un equip de futbol sala.
De futbol sala que tampoc tenia acabada de confirmar la seva,
això anava a dir,
la seva inscripció.
A partir d'aquí, el club que se genera d'aquesta fusió no tampoc existe, no existeix.
No existeix. No ha cobert tots els terminis ni tota la documentació. I ara estan apretant perquè el grup Elias no es complimenti aquesta documentació i d'aquesta manera la fusió es pugui fer d'aquest nou club Lleida Esportiu.
I llavors ja parlarem del que va passar al febrer.
I aleshores ja parlarem i tal. Clar. I la Generalitat, però tot això no ho diu l'Albert Escuer ni Javier Pérez ni el Ricard Álvarez.
No,
que això t'ho està dient el Consell Català de l'Esport. Que el Consell Català de l'Esport és un robot, jo conec la casa, que li és igual que hi vagi el Luis Pereira, que l'Albert Esteve, que el Ricard Álvarez, que el Javier Pérez, la Vanessa Ortega. Li és igual. Papers, el A, el B, el C, el groc i el vermell. Els tens? Sí, endavant. No, me falta el vermell. Doncs pues quan el tinguis...
Ja tornaràs.
I apretaré el botó. I ja està. Ja està. Però bueno...
Bueno, aquesta és la situació. Jo només dic que estem a 20 de juny i que les coses no es poden dilatar massa més, si no començarem amb mal peu. I ja hem vist que la...
Però tu que acabes de tindre el regidor d'esports, que has dit molt bé... I tampoc no ho té clar. No sap
no,
si
no, no.
Feia una sessió...
Ell ha dit que... Bueno, això a mi m'ha sonat ja més cap a... O sigui, no cap a conveni, cap a l'altra solució.
Sí,
però
sí,
que fins... Ara sí que han dit que fins que no sigui una cosa que legalment se sostingui, no poden signar res.
Perquè ells també estan en fals de fer unes coses així.
Amb el qual...
És que l'Ajuntament s'ha fotut amb un lío molt sèrio.
Sí, però quan comença
el
numeret
del canvi
la temporada?
Però el numeret de canvi de claus aquell, compte, eh?
Cuidadito.
Compte. Perquè ara se'ls està girant en contra. I ara jo entenc, doncs, que més d'un està reculant. I ara ja no parlem de convenis, sinó parlem de licitació.
Clar.
I ara ja comencem perquè...
Quina diferència hi ha?
Bueno, no ho sé, que t'ho expliqui el regidor, si al final... Vull
bueno, segons ells, és que en una licitació pots ficar punts molt més clars del que ha de fer cada part.
Al final, un conveni es compleix en virtut de la voluntat de les dues, tres, quatre o 50 parts que el firmen i ja està. Perquè encara que tu licitis, vale, sí, jo licito i tu has de tenir 23 equips de futbol base, has de cuidar això, has de cuidar això, i si no, què?
Jo crec que si licites pots tindre més problemes perquè jo m'he puc presentar a la licitació.
Que dic,
amb el conveni, no? Perquè fas un conveni entre els dos parts. Però si licites pot haver un tercer.
Bueno, és la idea aquesta, no?, de que l'Atlètic Lleida, l'AM i d'altres clubs facin ús de la instal·lació.
Clar.
Sí, però,
si ningú bueno, se presenta a la licitació,
segueix
només
insistint,
hi ha un, pues, vale.
Que a nivell d'idea romàntica està bé, però el camp d'esports és un monstre. Eh?
Ja. Bueno, això la Vanessa igual ho sap. Tu has...
no de lleig, de gros. Eh? Vanessa Ortega, tu...
Has licitat o tens un conveni?
Això no ve a dir.
Jo ni he licitat ni tinc conveni.
Hòstia, estan fals. Estàs en fals.
No en fals, però és que, a veure, lo habitual és que cap club tinguem conveni ni licitació.
No?
És a dir, nosaltres utilitzem les instal·lacions municipals perquè l'Ajuntament ens les cedeix. Els únics que tenen conveni són, en principi, els clubs que tenen un equip a l'elit, és a dir, el Llista, el Força, d'aquest tipus, d'acord? Jo ara el que estic intentant parlar, tant amb la Diputació, perquè també funciona igual com amb l'Ajuntament, és entrar en conveni, perquè quan tens un equip a la màxima categoria del teu esport, hauries d'entrar en conveni. D'acord? Llavors, en principi, nosaltres, ni nosaltres ni altres clubs, estem ni amb conveni ni amb licitació. Nosaltres ens donen unes hores de pavelló com usuaris d'aquella instal·lació i ja està.
Bueno, pues... Déu-n'hi-do.
De totes maneres, el futbol ni està...
El futbol sala, a l'hora d'entrenar amb ells.
No, però,
no tenen conveni, també no els podem donar nosaltres com a ciutadans.
No, perquè li cedeixen aquell horari, però dic que el futbol,
no
en
poden
aquest
a mi?
Cas, ni està a l'elit ni està a la categoria màxima.
I escolta, i per què no m'ho poden cedir a mi?
Sí,
per anar a fer una patxanga.
Demana-ho.
Ah, vale.
Pots anar hasta el Camp Nou, imagina't.
Pots demanar-ho, però no tornaran l'horari en el que estan entrenant.
Ah, bueno. Pues jo vull aquell horari.
Bueno, escolta, aquest cap de setmana, lo de la Final Four de bàsquet, a veure, al final sembla que ha passat el que havia de passar, el que passa que aquestes coses s'han de jugar per veure si acabarà passant el que tothom creu que acabarà passant.
Ojo, la ciutat de Girona,
Però
el bàsquet, hockey...
desplaçament de gent de Lleida cap a Girona em va sorprendre per positiu, perquè jo sóc dels que va dir, vale, perfecte, m'he omplert el Barris Nord, però ara que anem a Girona, que està relativament a prop, a veure si es mou la massa social. Escolta, xapó, un 10. Ara, Marc Gasol i jugar a casa, doncs al final ha estat definitiu. No per guanyar el Força Lleida només, sinó per passar per sobre de l'Estudiantes també,
Sí, no, i a banda no, de 3 els hi van ficar molt fàcil. Ah, ho parlàvem fora micro. Jo era
què
molt...
va passar la primera part?
Jo era molt conscient de a què anava a Girona. Pues a gaudir de l'últim partit del Força Lleida aquesta temporada, no? L'únic dubte que tenia, o sigui, el final del llibre el tenia clar, el que no tenia tan clar era el desenllaç, no? Com ho faríem? I aquí s'ha de reconèixer que nosaltres els hi van ficar, doncs, molt fàcil. Bueno...
Això va ser dels partits més fluixos, eh?
Però no, la primera part horrible. La
falta,
part,
però sí. Falta d'experiència per...
No, però també...
No, dic per entrar amb aquests tipus de partits.
Però al final també es va juntar tot, perquè és cert que nosaltres no vam estar bé, però, hòstia, és que Girona tiràvem una piscina, és que va fotre 53 punts. La primera part. O sigui, més enllà de les mancances del Força Lleida que hi van ser, Girona va estar super encertat. Però bueno, al contrari que Palencia a la primera semifinal, que va acabar cascant de 30 i no hi havia partit, ostres, el Força Lleida sí que va tenir el rampell aquest i l'orgull de tornar-se a ficar. I quan es lesiona Gasol i a 5'49 pel final ens fiquem a 10 i Fontajau havia fet un bajón que semblava el Barris Nord, compte. I llavors ens apareix la figura pues, que tots més o menys esperàvem que apareixeria abans, no? Que és aquella falteta en atac, que és aquella que no pito, i és aquell 0-6 que fa que Girona es torni a ficar més 16, i s'ha acabat el bròquil. Però, bueno, pues, va passar el que havia de passar. L'únic decepcionant tampoc, perquè després de la temporada que hem fet...
No,
jo ho vam que parlar. Sí que sobte que t'inici, no? Perquè s'ha parlat molt de que Girona feia 17 dies que estava parat, perquè sí. Va guanyar Corunya 3-0, nosaltres veníem més rodats, i es van sortir molt més endollats, ja està. Nosaltres ens vam equivocar amb els 4-5 primers atacs, ells ho van enxufar tot, molt encertats des de la línia de 3, i a partir d'aquí, doncs, bueno, ja van agafar 26 punts, que això és un món. Però bueno.
A més, a partit únic, això és un... Sí, és, home, no és definitiu, però...
I després puja Girona, sí. Perquè és el que dèiem, no? És que, clar, és que ahir per Twitter un ho deia. Comparar el Lleida en Girona, no? És que Girona té Marc Gasol. I tenir Marc Gasol implica que no només tens un tio que fa 2 anys va ser campió de la NBA jugant gratis per tu, que ja és la rehòstia, sí, clar. Un campió de la NBA jugant gratis per tu, sinó que, a més, no només juga gratis, sinó que fica pasta per firmar i per acollir una Final Four... que la realització va ser un escàndol de dimensions siderals.
Dolenta.
Horrible. Vale. Horrible. O sigui, si ahir la gent de Lleida que tenia entrades per aquelles coses de la vida decideix a la final, se monte ahir, perquè tota la zona de Lleida està coberta de gent de Girona. Dissabte hi havia 3.000 persones de Girona. Jo estic convençut que hi ha un percentatge molt important d'entrades, no tinc proves, però tampoc dubtes, que no van sortir ni a la venda. Llavors, bueno, pues se va generar
el caliu que tenia.
O sigui, quan Gasol es lesiona, Garbajosa marxa del parco i se'n va als vestidors a veure com està Marc Gasol. Que sí, que puc entendre que sou amics, tal. Hòstia, però ets el president de la Federació Espanyola. Llavors, i amb això no trec mèrit, perquè al final ho parlàvem amb el Sergi, mira, Gasol i Piqué t'han demostrat com se fan les coses.
Que són empresaris.
Diners i entendre.
I entendre. Que diners només...
Perquè si tens diners però no tens repajola idea, doncs t'estavelles, vale? I ells, bueno, doncs tenen els diners i a part entenen i coneixen el sector. Bueno, pues xapó.
Déu-n'hi-do Girona ahir, també amb l'ascens del futbol.
Del futbol, sí, sí. Però clar, l'ascens a primera, futbol. Nosaltres estem a segona ref.
Però és que pujar a ACB i a primera en 3 hores...
Sí, sí, és...
Jo em declaro incapaç de... És que no ho sé, me tornaria boig.
Però tu mira, el futbol, el bàsquet, l'hoquei... Sí, I el bàsquet femení,
Sí.
Tota l'elit, aquesta ciutat. Com que són 3.000 habitants,
Com nosaltres fa 20 anys.
Sí, sí. Ojo,
Com nosaltres fa 20 anys.
És veritat.
Sí, sí.
Caprabo Lleida i el Lleida primera.
Com? I el Voli Lleida, i el Llista, sí. I l'Associació Lleida Tana del Mol.
És veritat. Què ha passat en 20 anys?
Pues bueno, que han tingut
mala regidors. Gestió, mala sort... Bueno, falta de empreses que posin diners...
De tot una mica.
Són cicles.
Sí. I quan no es tornen a tocar aquest cicle, Vanessa?
S'han de treballar els cicles, també.
Però és que Lleida tampoc està preparada per tenir tot això.
Bueno, tot no,
perquè tu fiques l'exemple de Girona. Bueno, pues Girona el bàsquet masculí té el comodín dels Gasol. Ja. Tu saps el mal de cap que te trau de sobre, això?
Sí, sí.
Ja. El futbol té el comodín doncs, de la gent que hi ha darrere.
I del City.
Clar, ja n'has d'estar, pidolant a l'Ajuntament, a la Diputació. És que les empreses del territori, és que no, no és igual, no cal. Si, bueno, si sumen, doncs collonut, no? Però és que no cal. Bueno, és clar, no, no, no és comparable la realitat de Lleida amb Girona. En aquest cas, vaja. Si nosaltres pugem a la CB a Fontajau i el mal de ventre és sideral.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Clar.
Sí, sí, que és el que diem. O sigui, la Vanessa ho ha dit al principi. El dia 23 ens inscriurem perquè heu estat fent deures.
Clar.
Per tant, és, heu fet... Bueno, heu aconseguit el que s'havia d'aconseguir, és viable. Ara un ascens a la CB, doncs et toca començar a trucar amb moltes portes, eh?
Ja, ja.
Bueno, jo també prenc distància, eh? No, no és el mateix...
No, ja ho sé que no.
Que hauria tingut l'Albert Aliaga el que tinc jo, eh?
Que sí.
Que sabeu que jo sempre tinc esposa a terra.
Cadascú però... la seva dimensió, Vanessa.
Exacte,
és així.
Exacte, cadascú la seva dimensió, però que vull dir que trobar 20.000 euros per al voleibol no és fàcil, eh?
No, no, per això t'ho dic. Bueno, escolteu, que tingueu bona revella de Sant Joan, però no feu foc a qualsevol lloc, que no està la cosa per molta història. No. Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Square, com sempre un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Adeu.
Gràcies a vosaltres, adeu.
I nosaltres que ens plantem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez i tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar bon dilluns.